Mèdia. Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bon dia. El canvi de límit de velocitat a la B30 i a la P7 entre els quilòmetres 133 i 161 és incapaç, almenys de moment, de frenar la sinistralitat en aquestes autopistes. De fet, el nombre d'accidents ha crescut. Durant el 2023 van haver-hi 314 accidents amb ferits o morts, 11 més que el 2022 i un 16,2% més que el 2029, abans de la pandèmia. Tot plegat són dades facilitades pel Servei Català de Trànsit a Cugat Mèdia. Durant el 2023, en aquestes vies van morir 3 persones i 12 van resultar ferides greus. El 2022 van perdre-hi la vida 6 persones i va haver-hi 23 ferits greus. El 2019, abans de l'esclat de la pandèmia i amb un volum de trànsit comparable amb l'actual, va haver-hi un mort i 8 ferits greus, on s'ha aprecia més diferència és amb la classificació que engloba totes les víctimes d'accident. El 2019 va haver-hi 270 persones víctimes d'accident de trànsit a la B30 i a la P7, el 2022 303 i el 2023 314. Amb la retirada dels peatges, l'increment de l'afluència va motivar el govern i el Ministeri de Transports a canviar el límit de velocitat en aquests trams i situar-lo en 100 km per hora. Amb aquesta mesura, el que sí ha crescut és el nombre de multes per excés de velocitat interposades. L'any passat es van iniciar gairebé 150.000 expedients a la B30 i al tram de la P7. Són 141.000 més que fa 2 anys. La recaptació també s'ha multiplicat. Ha passat de 700.000 euros al 2021 a 4,3 milions al 2023. I ara passem a altres temes d'interès en aquest espai informatiu i ho fem de la mà de la Crònica Social.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La casa pairal Can Mates, ubicada actualment als números 17 i 19 del carrer de Sant Domènec, s'ha posat a la venda per un preu d'1,4 milions d'euros. L'immoble, declarat el 2008 bé cultural d'interès local, forma part de la llista de cases catalogades de valor patrimonial en mans privades. En aquest cas, la finca, dividida en 2 habitatges amb 680 metres quadrats habitables, té una llarga trajectòria, ja que es remunta al segle XIV. La finca, de 2 plantes, conserva peces i vestigis de fa més de 700 anys, com arcades, sostres i vigues. La casa pairal constava originalment d'una casa de 2 cossos, on ara hi ha la seu de la Penya Blaugrana, i una torre aixecades en planta baixa amb carreus on s'obre un portal de punt rodó. Més tard, l'immoble s'ampliava en extensió als números 17 i 19, que constitueixen la finca que es ven actualment. També guanyava alçada en afegir 2 pisos fets amb tapial i maó, aixecats en èpoques diferents. Hem tingut oportunitat de parlar amb l'historiador local Domènec Miquel i ens ha dit que aquesta casa ja estava documentada al segle XIV, quan era propietat de Blanca de Centelles, la noble que va fer possible el castell Cartoixa de Vallparadís. Miquel assegura que des de llavors l'immoble ha passat per diferents mans i ja al segle XVII és quan l'immoble passa a ser propietat de la família Mates, que donaria nom a la finca fins al dia d'avui. A finals d'aquell segle i inicis del següent va ser l'habitatge de Domènec Mates, que treballava subministrant carn a Barcelona i aprofitava els corrals de la casa per guardar el bestiar. La família Mates va impulsar la construcció de la capella de Sant Domènec i és per això que el carrer on s'ubica agafa aquest mateix nom.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
La cadena de supermercats Sorli obrirà 4 establiments a Sant Cugat, el primer de la marca al municipi. Ens parlem d'aquells que s'ubicaran al carrer de Valldoreix, l'Avinguda de Cerdanyola, Can Mates i la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer de Valldoreix. L'aterratge de Sorli a Sant Cugat suposa una inversió de 20 milions d'euros i la creació de 108 llocs de feina, segons ha avançat a Cugat Mèdia l'empresa. La primera de les obertures serà la del carrer de Valldoreix, on Sorli substitueix Mercadona. Es tracta d'un local de de 1.300 metres quadrats de superfície de venda cobrirà portes al març. Sorli també agafarà el relleu al local del Colmado Quílez, a l'avinguda de Cerdanyola, amb 485 metres quadrats. A Can Mates, la cadena s'implantarà a l'avinguda de Puig de Rimila, on també estan converses amb l'Ajuntament per obrir un gimnàs Sorli Sport. Ja de cara al 2025 es preveu l'obertura de l'establiment de Vall d'Oreix a la Rambla de mossèn Jacint Verdaguer.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sant Cugat és la ciutat amb més de 20.000 habitants amb pensions contributives més altes, amb un import brut mitjà de 1.700 euros mensuals, segons dades de l'IDESCAT. Sant Quirze continua el rànquing amb 1.695 euros i Barcelona amb 1.586. Les pensions més baixes les tenen Palafrugell, Amposta i Lloret de Mar. I canviem de tema, aquest espai informatiu aborda altres temes d'interès, ara amb la mirada posada als partits polítics.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
La tertúlia política del Gall de Monestir, de Cugat Mèdia, d'aquest dimecres, ha servit per copsar l'opinió dels partits davant l'anunci de la construcció de l'esperat hospital per Sant Cugat Rubí Castellbisbal. Serà un centre sanitari de dia, un centre d'alta resolució, sense llits per un ingrés llarg, però que oferirà uns serveis que ara els CAPs no donen i cada moment cal anar a Terrassa per tenir-los. Junts, Esquerra, PSC han coincidit a celebrar la bona notícia després de 20 anys esperant i han tret ferro a la rebaixa de serveis perquè consideren que el sistema sanitari està canviant i cal, diuen, una nova mirada. PP i Vox, per la seva banda, accepten el centre d'alta resolució abans de no tenir res com ara, però demanen que segueixi reivindicant l'hospital de referència que s'ha reclamat els últims 20 anys. CUP i En Comú Podem, per la seva banda, han afirmat que on hi ha un problema és a l'atenció primària i no a l'atenció hospitalària.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Acabem amb la crònica política. El Partit Popular porta al ple de febrer una moció per reclamar la posada en marxa d'un pla d'arranjament de voreres a Sant Cugat. La formació considera que la manca de manteniment de les voreres és un dels principals problemes de la ciutat i una de les preocupacions que la ciutadania destaca en les enquestes de l'Observatori Sociològic. El portaveu dels Populars, Álvaro Benejam, justifica la moció davant un dèficit històric i una manca d'actuació que ha fet que la situació s'hagi agreujat amb el temps. Per això, el grup municipal proposa la realització d'un estudi que identifiqui tots els punts de la via pública on cal una intervenció i la creació d'un pla d'arranjament de voreres. En aquest sentit, el PP reclama que aquest pla sigui de caràcter plurianual i amb una dotació pressupostària suficient per donar compliment a totes les deficiències detectades en l'estudi previ. La moció també demana que es reforci la brigada municipal perquè pugui actuar de forma immediata i fer les reparacions a la via pública que tinguin un caràcter prioritari i urgent. I amb aquesta informació posem el punt final aquest espai informatiu. Gràcies per la seva atenció. La informació torna cada hora en punt al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Primer de batxillerat van visitar el laboratori.
Al final de cada classe ens fa un experiment.
També ens fan recomanacions.
De fantasia puc dir una saga que es diu Crave.
Ens diuen què els agrada.
Jo espero els canelons de l'àvia.
A mi m'agraden molt els animals.
A mi m'encanta cuinar.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
El Nadal més tropical de Gertrudis.
Jo he escollit La gent d'estimo, que és d'Oques Grasses.
No My Responsibility, de Billie Eilish.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític. Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana, a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Campus.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de deu del matí d'aquest dijous 1 de febrer de 2024. Us saluda Marc Castro. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies les poden escoltar per la ràdio a través del 91.5 de la FM i també per internet al web cugat.cat. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians d'avui. Bernat Vella, periodista del Tot Sant Cugat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària, bon dia.
Molt bon dia.
Joan Ramon Armadàs, periodista i director de la revista El Cinèfil, bon dia.
Què tal, bon dia.
I Lluís Ribas, artista.
Hola, bon dia.
Bon dia. Encetem aquest primer tema de la tertúlia. Fa una setmana exacta vam conèixer una notícia molt esperada i era la definició de l'hospital que ha de donar servei a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. No serà prou un hospital de referència com es va parlar durant tants anys, sinó un hospital de dia. Un hospital lleuger, diuen, un centre d'alta resolució sanitària. No tindrà llits, però sí quatre quiròfans, tindrà ambulàncies, urgències diurnes i s'hi faran ressonàncies magnètiques i hemodiàlisi, per exemple. Es construirà a Rubí, finalment, tal com s'havia dit des de fa dos anys i que Sant Cugat des de fa anys, no dos, més. Tot i que Sant Cugat va intentar portar-lo aquí en algun moment i també es manté el nom Vicente Ferrer, al final es farà a Rubí. A més, aquesta setmana hem sabut també que la construcció la pagarà la Generalitat, però la gestió serà concertada i compartida entre Mutu Terrassa, que ja està gestiona tres caps d'aquí Sant Cugat, i el Consorci Sanitari de Terrassa, que gestiona dos dels tres caps de Rubí. Per tant, com valoreu aquest nou pas, el fet que finalment sigui un hospital menor i també que finalment, tot i que això ja se sabia, que es faci a Rubí? Montse, comencem per tu.
Bueno, entrada és una notícia benvinguda. Molt tardana, fa anys que ho estem demanant, i evidentment no és el que s'esperava més. Sincerament, i tenint en compte que la població ha augmentat tant aquí a Sant Cugat, pues clar, es sabe a poco, però benvinguda, clar.
S'esperava més en quin sentit?
Home, ja fa anys que es demanava un hospital de referència i no érem els que som, pues imagina't ara, no? I quan es va parlar el senyor Comín de comprar l'Hospital General de Catalunya, semblava que la millor opció de tenir realment un hospital i que pogués atendre a totes aquestes persones d'aquesta zona, no? A veure, algo és algo, no?, que diuen, però no era el que s'esperava. Benvingut per això, eh?
Bernat.
S'ha fet l'anunci, no?, s'ha fet l'anunci des de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Ajuntament de Rubí, des de Salut oficialment tampoc, encara no han acabat de confirmar res. L'any que ve, en principi, en les eleccions a Catalunya, veurem si el projecte segueix sent prioritari, perquè bé, ja hem vist diverses vegades que s'havia de fer i no es fa. Com diu la Montse, és una bona notícia, però al final es queda la sensació que serà una mica com un CAP més gran, perquè no hi haurà hospitalitzacions de nit, per exemple, es faran cirurgies menors, moltes proves i molts tractaments hauràs de seguir anant a la Mutua de Terrassa, i per tant ha quedat una mica com a mig camí, semblarà com un CAP pues, més gran, no? Al final, que tampoc no dona resposta. L'altre dia parlava, crec, amb Metges de Catalunya i Mutua de Terrassa, doncs l'Hospital de Mutua Terrassa abarca, crec, unes 300.000 persones i moltes seguiran anant allà i seguiran estant col·lapsat. I pel que fa a la ubicació, bé, jo crec que està entre Sant Cugat i Rubí, això sí que crec que pot ser, tant per Sant Cugat com per Rubí, crec que està bé, no?
Lluís.
Bueno, jo és que seria repetir una mica el que estan dient, eh? Jo em sembla que hem quedat curts i que jo, com sóc un defensor de la sanitat, jo crec que és un dels trets que tenim, jo crec que s'ha quedat curt, això, s'ha quedat curt, perquè jo veig, per la gent, inclús, que treballa al sector, no?, fan un esforç molt fort i necessiten més. I això no és el que crec que és el que convindria més. Vull dir, ens hem quedat curts, ens hem quedat curts.
Joan Ramon, igual.
A veure si hi ha temps ara d'aquí a que hi hagi eleccions de que es pugui replantejar això o de que algú faci promeses d'aquestes electorals que a veure si es compleixen o no. Però sí que és evident que feia falta una mica més i per descol·lapsar, com deia el Bernat, la Mutua de Terrassa. Això, doncs, no deixa de ser com una petita tirita del gran mal que hi ha. I, home, millor que res, sí, però no és efectivament el que se suposava que havia de ser. La ubicació sí que és bona, perquè, o sigui, el lloc sí que està entremig de Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola i és un bon lloc perquè tothom hi pugui anar, es pugui aparcar i tot plegat. No sé, de transport públic em sembla que no anem gaire bé per allà per això,
no,
però com a mínim amb el cotxe pots arribar ja perquè fàcil. Però vaja, esperem que la cosa vagi a més, que sincerament no sé per què, no sé si és per manca de finançament o què, no han plantejat un hospital com Déu mana i no, saps, unes mitges tintes com el que hi ha ara, eh? No sé si algú té la resposta d'això, però no sé per què hi ha que s'hi posen, no s'hi posen per tot el pastís.
De fet, has dit Cerdanyola i és Castellbisbal, a la part de Cerdanyola també fan un altre d'aquest estil per donar resposta. Entenem que és la nova estructura sanitària que vol donar la Generalitat, que també està fent diferents canvis amb les atencions primàries, que també significava més mobilitat. On plantejàveu que estava bé el tema d'entre Rubí i Sant Cugat, que Castellbisbal queda bastant més allunyat d'aquests terrenys, i el transport públic de Castellbisbal a Rubí sí que no està solucionat. De fet, la mobilitat no sé si és una cosa que han plantejat correctament, perquè, ho ha dit el Joan Ramon, agafarem el cotxe des de Sant Cugat i en un moment arribarem aquí, però amb transport públic?
Bueno, jo vaig llegir l'article del Cugat.cat referent a això i posava una mitja hora, no? I caminant una hora, que m'ha fet gràcia, no? Perquè heu calculat també, però clar, els de Castellbisbal ho tenen més malament.
Sí, per anar caminant, has de fer una excursioneta, eh?
Sí,
ja, la veritat. Ja, que vas al metge, no tens molta gana, potser sí, no trobes bé.
Jo crec que sí que és, si trigaran 3 o 4 anys ja temps, jo crec, per buscar alternatives per...
Sí, home, i desviar alguna línia d'autobús. Sí.
Jo crec que això no és el principal problema, com deien, és la falta, i el que deia el Joan Ramon de quin és el motiu, és una mica el que deies tu, Mar, també, que es vol apostar, se suposa, més per atencions més primàries, però bé, mentrestant, doncs, alguns estius segueixen havent-hi menys gent a la Floresta, a les Planes, que per una banda es diu una cosa, per l'altra es fan bueno, que es diu una cosa i es fa una altra al final. I el problema és si al final, fent aquest hospital de dia, es queda descartat ja un hospital de referència i mai hi haurà un hospital de referència a Sant Cugat i a Rubí. Sant Cugat encara ha de créixer 20.000 persones més, segurament. Ha quedat Matller, Rubí no tant, però també té una mica més de marge de creixement. I s'agafa aquest terreny, que era un dels pocs que hi havia disponibles per fer un hospital, per fer un hospital de dia, i veurem si en un futur serà possible fer un hospital de referència o ja queda descartat i haurem d'anar sempre més a Mutuà de Terrassa, no? Haurem d'anar sempre a Terrassa.
I el fet de que sigui una gestió compartida, com s'ha començat a avançar, tenint en compte que hi ha moltes queixes també cap a, dels usuaris i dels treballadors cap a Mutua Terrassa, i torna a sortir el nom de Mutua Terrassa, i ara, això sí, amb el Consorci Sanitari de Terrassa, que és diferent i funciona... sembla ser que una mica millor l'hospital de Terrassa que no la Mutua.
Sí. Bueno, aquí, això també m'ha sobtat amb aquesta... No sé, tant de bo funcioni, però les gestions aquestes compartides a vegades són complicades, no? Tot és complicat, doncs això és posar més llenya al foc, no? I, sincerament, m'agradaria molt que això fos poder la base d'un hospital de referència, perquè el futur va cap aquí. Però sí que és veritat que jo estic veient que Sanitat el que està fent és concentrar coses a Barcelona i a molts llocs. El tema de pediatria... És que falta personal, falten professionals. I els que tenim aquí formats i ben formats se'ns en van a fora perquè els hi paguen més. La gent se'n va a Anglaterra, se'n va a treballar als altres països. Mm-hmm. Jo tinc dos nebots meus que són dentistes i estan a França. I no te digo lo que guanyen. Entens? Llavors estem formant bons professionals sanitaris i se'ns en van. Vull dir, a part de fer... Clar, no, si fem hospitals no els podem fer grans perquè no tindrem personal. Pues poder que comencem per revertir tota la... És que la cosa és més seria del que es pensen. I tenir un hospital al costat de casa és molt car. O sigui, no podem... Jo també m'agradaria que valoressin, i ara, perdona, que tiro cap a un cantó. Les farmàcies comunitàries són centres sanitaris que estan als barris, encara estan als barris, com a comerç de barri. I atenen a molta gent i fan molta feina. Eh? I això també s'ha de posar en valor. Però tenir una farmàcia al costat de casa cada dia és més difícil mantenir-la. I això d'aquella època tots els farmacèutics eren rics, tot això ja també ha canviat, eh? Costa molt. I llavors també val la pena que la gent, si té una farmàcia al barri, que la utilitzi i valori el que té, perquè arribarà un dia que tot es anirà concentrant i haurem de fer quilòmetres. Bueno, això m'he anat una mica del tema, però és que és la realitat que tenim. La gent se'ns està anant. No resulta.
No, jo la veritat no tinc prou dades per valorar com serà de bo dolent aquesta custòdia compartida de l'hospital, em sap greu, però jo sóc molt de lletres i se m'escapa saber si això és bo o dolent. No,
no, ni idea. El que sí que està clar, que aquí, ja no amb els metges, amb moltes professions, estem fent molt bons professionals, que ho paguem entre tot, i després quan acaben la carrera foten al camp. I això em sembla que s'hauria de tindre en compte, perquè això està passant cada dia i hi ha moltes professions, no amb la sanitària, solament.
Sí, jo sobre la gestió, sí, l'altre dia parlava amb metges de Catalunya, em deia que tampoc no hi havia excessives diferències entre centres gestionats directament per l'Institut Català de Salut, doncs, bueno, això tampoc cadascú dins la seva experiència en el cap on vagi. Sí que és sorprenent que, bueno, que es decideixi ja, no? I com es tria, ha dit, l'empresa que ho gestionarà...
Es posa nova un concert que s'ha de posar per...
Teòricament hauria de ser això, un concurs públic, i que puguin presentar-se a diverses empreses si ho volen fer una gestió privada, però clar, que es triï ja una empresa perquè ho gestioni, un servei públic, doncs això em sorprèn. Això sí que em sorprèn una mica...
I, de fet, abans la Montse, és sorprenent, per això ho posava també a la taula. La Montse ha tret un tema que s'havia posat abans molts anys sobre la taula, el fet de comprar l'Hospital General de Catalunya, que el conseller Comín ho havia posat també com una de les propostes. Això s'ha tirat enrere, però sí que hi ha una part d'una ala de l'Hospital General de Catalunya que sempre s'ha dit que està buida, que està en desús, i que, per tant, sí que es pot fer un cert concert com allà per... I això sí que és un hospital, no és un hospital menor i amb capacitat. Això tampoc, no sé si la Bernat té més informació, però això tampoc, de moment, sembla que no tira endavant, i tenim un hospital molt gran, tot i ser privat, en part dels seus equipaments en desús.
Sí, sí, que ja originàriament ja pensaven una part, això que dius tu, ja una part, no sabia si encara estava buida, però hi ha tota una ala que està buida, pensada perquè fos, doncs, això, pel concert públic o així. No sé per què no ho fan. És que, bueno, suposo que deuen haver interessos o alguna cosa, però és que aquest ja el teníem, no? Doncs pues aprofitem el que tenim.
Em sembla que en el seu moment no es va arribar a un acord econòmic, perquè clar, la propietat de l'hospital demanava més i la Generalitat arribava fins on arribava a nivell de diners.
Però sí que
era una bona solució, perquè efectivament ja el tens fet, i com aquell que diu, una vegada el compres t'hi poses a treballar l'endemà, vull dir que no s'ha ni de fer, de zero, com aquest. Però vaja, però els diners manen i no hi ha d'haver-hi acord.
Però val
cor,
tant doncs, com fer-ne un de nou? I els planos? És que m'agradaria saber.
No, home, possiblement era més barat comprar l'Hospital General, però el problema és el que et demana la propietat. Tu no pots...
No
m'imagino que pots expropiar-lis, per molt que et vagi bé que sigui aquest el que a tu t'agrada. Si
no
que
anaran els diners, sinó el contracte, no? I la lletra petita, les condicionants.
No sé, fa quants anys això, és això,
encara estava... Sí, eren 50 milions
per això. El Toni Comín va ser, just tot es va acabar de l'1 d'octubre i tot, i que va marxar. Doncs va ser una proposta del Toni Comín com a conseller, i crec el mateix que diu el Joan Ramon, que la propietat no tenia interès de vendre, i la relació entre la Generalitat i la propietat no va anar bé en cap moment des del principi, perquè bueno, no es va fer una negociació en secret per arribar a un acord, sinó que s'anaven dient coses a la premsa, i la propietat no volia vendre, i ja està, al final.
Veurem, doncs, com continua aquest hospital, quan veurem aquest hospital, com serà quan entri en funcionament, i si quedarà petit des del primer dia, tenint en compte la quantitat de persones que ha de donar servei. Passem al segon tema, que són 9:45 del matí. El govern es reuneix avui a les 12, d'aquí poques hores, a la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l'emergència al sistema Ter-Llobregat, on s'integra Sant Cugat. Els embassaments d'aquest àmbit han caigut per primera vegada per sota dels 100 hectòmetres cúbics, volíem dir, el famós 16%, que sempre posa com a referència al govern. El llindar marcat per declarar aquesta primera fase d'emergència, segons aquest pla especial de sequera. Aquesta fase té 3 subfases, i en aquesta primera inclou mesures com la supressió del rec agrícola al 80%, el 25% dels consums industrials, i la prohibició de l'ús d'aigua per al rec de jardins i zones verdes, tant públiques com privades. A més, les piscines privades d'hotels i balnearis no es podran reomplir, però es permetran les esportives amb algunes limitacions. També es permetrà el rec dels camps de clubs federats, amb aigua regenerada o freàtica, i el reompliment parcial de piscines d'equipaments esportius, sempre que compensin reduint el consum amb mesures d'estalvi en altres usos. La restricció de l'ús de les dutxes dels centres esportius arribarà a la fase 2 de l'emergència, per tant, encara no. Semblava que no arribaria ara al febrer perquè el govern havia dit feia un parell de setmanes que al final ho endarreria perquè no arribarien al 16%, però sembla ser que, per el que diu, a les altes temperatures de la setmana passada, que semblava primavera, han accelerat de nou aquesta emergència, situació greu, preocupant. A la Montse li veig cara de molt preocupada. Sí. I no sé quines solucions a llarg termini també creieu que s'haurien de tirar endavant.
Que plogui. Bueno, aquesta però... la solució.
Solució però... que estiguin a les mans de...
Vale, llavors sí que ho tenim més pelut, sí, sí, sí.
Situació greu, eh?
Poder començar a cantar, canto molt malament, a veure si això provoca pluja. No, realment és una situació molt preocupant i, a més, és que no saps com ho pots solucionar. Jo ho soluciono a casa meva. Cada dia som més... Ja ho érem des de l'antiga crisi, eh? Mm. Però ara encara...
Tot i que portem... Aquest començarà el quart any, de sequera.
Doncs ara aquest any encara més. Però, bueno, a casa hem començat a no dutxar-nos a cada dia.
A casa meva també.
Hem decidit que ja no ens dutxarem cada dia. Evidentment, sempre posem una galleda d'aigua sota la dutxa, aquella aigua és la que fem servir per fer servir per tirar aigua en els lavabos, uh-huh, en el vàter, uh-huh, vull dir, tot això ho fem. I quan a la pica d'aigua, doncs sempre tinc una gibrella, tot el que es va dir, i aquella aigua és la que faig servir per regar les plantes. I, bueno, i tenim sort que mira sol, hi ha una humitat enorme, i cada nit, doncs, ens ve aquest regal d'humitat, que quan t'aixeques al dematí sembla que hagi plogut. I penso, bueno, sort de la humitat, però és que fa patir, la veritat. Hem de ser molt curosos. I també és molt important incidir en no embrutar el que tenim. Hem de cuidar la poca aigua que tenim, no embrutar-la.
Mirem, què vols dir amb no embrutar-la?
Vull dir que, per exemple, no tirar borilles al terra.
Ja, que necessites regar o netejar.
Perquè tot el que tirem a terra, al carrer, i sobretot les borilles, acaben a la claveguera, de la claveguera als rius, i tot això és tòxic. O sigui, i l'aigua, netejar-la i potabilitzar-la costa molts diners. I si en tenim poca, encara es concentra més la porqueria. I l'aigua és font de vida, però també font de malalties. O sigui que és més seriós del que pensa molt la gent. No és només tenir aigua a l'aixeta, és que podem començar a aparèixer malalties que bueno, que és seriós. Jo cantaré a partir de demà, de veritat. No necessitem que plogui.
Jo crec que a mi el que em preocupa una mica és que hi ha una dissonància entre la realitat i el que es fa, o el que es diu i el que es fa. Perquè es ven i es diu que la situació és extrema, és de molta dificultat, però després veus les mesures que s'apliquen i dius... no arriben a la casa, la gent no se n'adona a casa seva. Tu a casa teva pots seguir gastant el mateix que gastaves fins ara, si no tens cap mena de consciència ni sensibilitat. O sigui, jo crec que el que cal és aplicar mesures una mica més valentes i potser tancar l'aigua una hora al dia a les cases o reduir la pressió. Mesures que realment arribin a la gent i que la gent vegi que la situació és greu, perquè sembla que anem... No plou fa 4 anys que estem en sequera. Realment no ha canviat res per la gent a les cases. No pots omplir la piscina? Bueno, a veure si la gent les omple igual. No pots regar? Pues igual. Que al final els que s'han vist més castigats són els agricultors, que al final és el seu model de vida, no? I a les ciutats que tenim un consum, jo crec, excessiu, doncs es fa el mateix que fa 4 anys, a no ser que tu vulguis no fer-ho, no? Per tant, jo crec que és com una petita via crucis, una petita tortura, que cada setmana doncs pensen noves mesures. I la gran mesura és que no et podràs dutxar als gimnasos. Que sembla un meme del Polònia, no? Al final sembla que se'n riguin de nosaltres.
No, quan a més al gimnàs gastes menys aigua.
Total, perquè vols molt més ràpid dutxar-te, no?
Diuen que estàs més estona al gimnàs.
No és veritat.
No sé qui s'ha dutxat al gimnàs, però...
Vaja, jo jugo bàsquet els dilluns i t'asseguro jo que gasto més aigua a casa que al gimnàs.
No té cap sentit.
D'entrada, perquè té un dosificador.
Diu que la gent, com que no es teva l'aigua, en gastes més perquè no la pagues. Bueno, jo crec que, bueno, que una mica de seriositat, i que crec que si realment volen consciència la gent, doncs han de prendre mesures una miqueta més dràstiques i bé, ja no dic potser tancar l'hora un dia, que és potser exagerat, l'aigua una hora al dia, però reduir la pressió de les urlacetes tampoc que fos cap drama, i és, bueno, en fi, que més mirar la gent, jo crec, i menys activitats econòmiques com l'agricultura. Bueno, si m'apures la indústria, que potser és veritat que n'hi ha molta que gasta molta aigua, però al final també és activitat econòmica, que és allà llocs de treball i és important.
Jo és un problema que a vegades no acabo d'entendre. Eh? L'altre dia, ahir, abans d'ahir, vaig sentir a l'alcalde, em sembla que era el de Lleida, o d'un poble de Lleida, que va dir que la solució era pujar el preu de l'aigua.
Hola.
I és clar, això a mi...
Que era molt barat, sí.
Tot això a mi em descol·loca, perquè no ho entenc. Perquè hi ha països, hi ha el típic Israel, que sap aprofitar l'aigua, l'ha aprofitat molt bé, i després que s'acabi tot amb càstigs, per dir alguna cosa, entre cometes, jo em sembla que el que es tindria de una mesura que seria bastant fàcil de fer, i jo crec que és lògica, si diem, escolta, tenim de gastar 150 litres d'aigua per persona i dia, o 100, o 200.
Ara, a partir d'avui, seran 200.
Bueno, doncs 200. Escolta'm, per què no fan una cosa? Per què no fa que la gent que estalvia a partir dels 200 sigui més barat el litre d'aigua i els que passi 200 sigui més car? Potser això seria una manera de conscienciar la gent que no es pot deixar la xeta oberta. Que jo crec que tothom està bastant conscienciat de l'aigua, però això seria una manera, però que em surti a mi un senyor alcalde que digui que la mesura és pujar el preu de tot, és que no ho entenc. És que jo, a vegades, totes aquestes històries, no sé si és econòmic, que no ho crec, però jo per mi no és una qüestió econòmica, perquè és una cosa que, bueno, plou o no plou, però jo crec que hi ha mesures per prendre que podria, com aquesta que he dit, escolta'm, qui gasti més, perquè pujar el preu a tots, si un senyor té molts diners, no li vindrà que li pugi l'aigua, seguirà gastant igual. En canvi, poder, per qui és conscient i estalvia, que em sembla que són les classes mitges baixes, poder aquest serà, li tindríem de donar un premi. O sigui, no sempre castigar a empatxenar, sinó donar un premi a qui fa, es comporta i es porta les coses bé. Jo crec, clar, el ric seguiria perquè pagaria, però serà exactament com ara, però li donaríem un premi a qui sigués conscient de que l'aigua és una cosa, un bé escàs. Pues jo crec que hi ha mesures que es poden fer. Jo me recordo que quan la Mercè Conés era alcaldessa, li vaig proposar, dir que escolta'm, aquí a Collserola hi ha unes plantes estupendes, unes flors que unes floreixen al mig de no sé què, sempre hi ha flor, que foteu tanta gespa, em sembla una bestiesa total. Escolta'm, s'ha tingut d'arribar a un punt de que no hi ha aigua, que els pantans fan pena, que es veuen tots els pobles que fa anys que no es veien, que estaven inundats. Escolta'm, i encara se segueixen, per dir alguna cosa, plantant plantetes al jardí, tropicals que es moriran, tot. És que això és una punyetera vergonya. Ara em sembla que l'Ajuntament de Sant Cugat ha començat a fer, però que tenim plantes autòctones que no gasten aigua. No fa falta que les nostres rotondes siguin Suïssa. Escolta, Suïssa hi ha plou molt, hi ha molta humitat.
Poden posar cultures.
Aquí. No, però escolta'm, tu saps que jo això ho he vist, un tros de vinya en una rotonda, és molt maco.
Sí, sí, sí.
És molt maco, perquè vas veient totes les temporades, és preciós. Es podien fer, jo crec, moltes coses per estudiar l'aigua. Ara, com ja no hi entenc si és econòmic o és una emergència o és que Sant Pere no vol que plogui, no, és que no sé, ja em perdo, perquè hi ha una vegada algunes coses que sents que dius, ara m'he perdut, ja no sé de què es tracta això.
Sant Pere deu tenir la casa a punt de cremar tantes espelmes que li estan posant últimament. Però, a veure, el que és evident és que el que vol el govern amb tot això, i anant una mica al que deia el Bernat, és que les cases siguin les cases de la gent normal, per entendre's, vull dir que no té indústries, que no té, que no són agricultors, siguin els últims a haver de patir les restriccions. Perquè, a més, encara que sembli contradictori, les cases són les que menys gasten i, per tant, segurament és on el mal és menor. O sigui, si jo deixo la xeta oberta més estona del que toca, el mal global que estic fent no és el mateix que el que pot fer un agricultor, i no li vull dir mal perquè pobre és la seva feina, però per això segurament no s'arriba a aquestes restriccions fins a que no sigui ja el moment d'alarma total màxima, que ja ens hi estem acostant bastant. Tot i així, estic d'acord en que potser per acabar de consciència una mica més a la gent es podria prendre alguna mesura una mica més dràstica, com això de la pressió, que mira, quan aixeques l'aixeta fins a dalt o la deixes a la meitat, en el fons per dutxar-se segurament seria el mateix, o per rentar-se les dents seria el mateix, i potser globalment estalviaria molta aigua. Ja et dic, sense ser un expert, però sí que es pot semblar una bona mesura, i tampoc entenc per què no es fa. Potser hi ha algun tema tècnic, no? Perquè em sembla que també hi havia cosa que si les canonades estaven acostumades a una pressió o no.
Aquí a Sant Cugat es va fer una prova pilot, crec, al novembre, en una zona de Sant Cugat que era la que gastava més aigua, i de fet, no sé si és l'únic motiu, però sí que Sant Cugat va baixar de 205 o 210 a 197 litres per habitant, fent-lo només en una zona concreta, crec que era per l'Eixample, crec que, que era.
Per dalt, sí.
Mm. Sí, o sigui, jo...
Ho he llegit, eh?
Sí. És una mesura que sí que funcionaria.
Sembla que Sant Cugat ha funcionat en una part. Home, no sé si, com diu el Joan Ramon, es pot fer tot arreu.
No, clar, això ho desconec. No, vull dir, així com si ja no som experts en la... O jo, com a mínim, la banda sanitària, saber com funcionen les canonades per sota i com de fàcil és que la jeta ragi més o menys, no, tècnicament no sé com es pot fer, però m'imagino que algú ho sabrà i que es pot fer, i per tant...
Home, quan tanques la jeta, no gastes. Això
sí, clar, això és evident. Però si que quan la...
Quan
l'obra surti a una pressió
menys.
O a una altra...
Clar, que gastes això, menys.
O sigui, avui en dia això ho pots regular, segurament a casa teva tu mateix.
Jo ho faig.
Però si això ja ve donat de base, que tu si la poses fins a dalt de tot, no sortir 100 i sortir 70, sí, és que és possible, que vull entendre que sí, potser ja, tenint en compte com estem de números i tants percents de pantans i tot plegat, seria hora de començar a replicar.
Bueno, i després també s'ha de tindre en compte la quantitat d'aigua que es perd per les canonades.
Això sí,
que és importantíssim, eh?
Totes les cuites que hi ha.
O sigui que això, perquè crec que el rebut d'aigua pagues manteniment.
Sí, sí.
Crec que pagues, doncs, escolta'm, poder aquestes companyies obligar-les a que posin les canonades en condicions, perquè, esclar, ja et dic, jo tot això ja no ho entenc, perquè sense una cosa sense l'altra, o sigui que es perdi, em sembla que és un 30 o un 40% de l'aigua per les canonades, i després li diguin al pagès que no pot regar, és que em sembla una mica que hi ha interessos...
No, aquí s'ha vist ara que hi ha molta gent que no ha fet la feina que tenia que fer, ja. El manteniment, clar. I en canvi s'ha cobrat. I ara se'ls està veient.
Justament.
No, això és indignant, vull és denunciable.
Clar, és que és molta aigua la que es perd. I després jo entenc, el pagès que té regar, que poder tindria de regar d'una altra manera, això ja no ho sé jo, però que té de... I diu, escolti, vostè no pot regar, se li ten de morir les esvergínies, però que l'aigua s'està perdent per les canonades amb un sistema que nosaltres paguem el manteniment i no es fa, és que això no ho entenc. És que ja
això diuen que hi ha pobles, no?, com Mata de Pera, no sé si Bagà també deia
Badalona,
que...
També. Badalona encara cada dia perden no sé quants litres d'aigua.
Sí, cada dia es
perden. Bueno, Mata de Pera ho deia l'alcalde, perquè sortia a dalt de tot, però és veritat que Mata de Pera per la característica de les cases amb jardí i de més, segurament és del que gasta més aigua.
De fet, hi havia un català, no?, que és el que sortia, que és el que gasta més, 5 milions de litres d'aigua va gastar l'any passat i no ho sabia.
Això és que t'importa molt poc la factura, eh?
Sí, esclar.
Bé, bueno, 5 milions de litres no t'arriba una factura de 50 euros.
Li han tallat l'aigua perquè estem mirant a veure com és que gasta tant i deu que té un sistema de rec, explicava, i de reompliment d'aigua de la piscina automàtic, que òbviament no li funciona o li funciona de manera incorrecta, perquè 5 milions de litres d'aigua...
Que es va comprometre
a mirar-ho.
No?
Però que bé, poder pagar la factura i no preguntar.
Perquè ara les penalitzacions és cap als ajuntaments, però els ajuntaments, si de la Generalitat cap a l'Ajuntament, llavors l'Ajuntament ha de buscar el culpable, si n'hi ha dintre del seu poble o municipi, i fer-li pagar, perquè conec una persona que va gastar molts litres, també el 2023, i està esperant una multa de 3.000 euros, em va comentar, des de part d'un ajuntament que no és el de Sant Cugat, d'un altre municipi.
Sí, jo he pagat, Jo he pagat. Jo vaig tenir un escapament d'un... Això, i no sé, vaig pagar 4 o 5 mil euros d'aigua. Sí, perquè va fallar una vàvula que tallava el pas d'aigua i l'anava tirant. No, jo des d'algú no ho sabia.
Clar.
Em vaig enterar com arriba la factura.
Però clar, t'arriba la factura i fas alguna cosa, aquest senyor. Estic al·lucinant amb aquesta persona.
No, clar, aquesta persona segurament...
3.000 euros, que... sí, tampoc li vindrà 3.000 euros, però clar. Bueno, ell va dir que això, que no ho sabia, crec, que no sabia que hi havia sequera.
Tampoc.
Bueno, no, és que...
És que no tothom està tan informat, Montse, de veritat, que tu ara deies, jo faig totes aquestes mesures, però és que no hi ha tanta gent, tot i sabent que hi ha sequera, que... faci proactiva des del seu petita parcel·la de casa.
Sí, no.
Però sí que és veritat que deia Montse, no?, que molta gent, arrel de la sequera, no sé si va ser el 2004 o 2005, que sí que van haver-hi més restriccions per la gent, molta gent des de llavors va agafar hàbits de reduir el consum d'aigua, i jo estic veient que ara, tot i la situació, diuen que és més greu, no està havent-hi aquesta conscienciació en general... a mi, gent jove, gent en general, perquè no estan arribant restriccions a les cases. I tu, si pots seguir fent el mateix, doncs t'és igual. O sigui... És que... No, no té més, tampoc no té molta història del funcionament.
Jo vaig ser una vegada sent una, una discussió, perquè allò companys, allò que surts, i jo defensava, doncs ja, però jo te parlo de fa molts anys, que s'havia de cuidar l'aigua, que no havíem de gastar i tal. I la persona que em parlava diu, jo gasto l'aigua que necessiti. I dic, bueno, però si un dia no n'hi ha, diu, és obligació del govern proveir-me el servei. Ah. I ara vaig dir, doncs no, dic, l'aigua és un bé que l'hem de cuidar. Però això ja te parlo de fa 40 anys d'això, eh?
Clar, però és que...
O sigui, hi ha gent que pensa que el govern me lo tiene que solucionar todo.
L'aigua la tenim perquè plou, si no plou no hi ha aigua. No, i clar, per tenir aigua de boca s'ha de fer desanalitzadores que costen un mineral.
Sí, no, costa molt potabilitzar l'aigua.
I que s'ha fet també, estem ficant també el focus en la població, perquè s'ha fet des de... des de l'Estat, des de la Generalitat, per això que dius, des de la sequera del 2004, si ara es diu que es farà una regeneradora per l'aigua de Sant Cugat, però s'ha fet poca inversió en infraestructures d'aquestes.
Vale, encara sí que s'ha fet alguna cosa a nivell de les noves construccions aquí, que s'ha separat les aigües grises de les aigües...
Sí, però després s'ajunten, perquè jo, després s'ajunten. Jo t'ho dic per l'experiència que jo tinc. Jo vaig fer casa meva, vaig fer doble circuit, però quan arribes a la cloaca s'ajunten les dues, eh? No està preparat el municipi per això, eh? No. A mi em van obligar a fer dos, però a baix s'ajunten les dues.
Clar.
O sigui, a mi que m'ho expliquin, però bueno, és igual. És molt
bueno,
complicat,
saps
això.
Què passa? Que hauríem de fer tot de canonades noves, clar. I no estem...
No, que no estem preparats per la vida moderna.
Esperem que plogui, tot i que no hi ha previsió, que és la mala notícia, que no es veuen pluges, i si es veuen no són per dies i setmanes continuades.
El cap de setmana de Carnaval no havia de ploure una
mica? Sí, plourà, sí, tranquil. Sí, sí.
Plourà,
sí. Però és que aquest cap de setmana pugen el grau de les temperatures, sí. I llavors és que clar, és que plourà.
Però em sembla que per Carnaval hi haurà pluja i neu, sembla, però vaja, sense ser meteoròleg, pel que he vist.
Benvinguda.
Però cada vegada que veig aquestes previsions a 1 o 10 dies vista...
És... Això és una de les coses que demanem als pagesos, no feu previsions a 10 dies vista, perquè llavors ens aneu dient en 48 o 72 hores que ve el llop, que ve el llop, ens preparem, després no ve, hem sembrat i després...
I ala, tu menges amb patates.
Diu, previsions a 24 hores, ja no, sisplau.
Sí, sí. Ja, avui ho deien, abans de vindre, he sentit a les notícies el temps, no? Que sembla que l'anticicló se'n va, que ve un canvi, però que no sembla que vinguin pluges.
Si fan temperatures de...
Primavera.
Primavera, al migdia, surts de casa a les 6 amb l'anorac i després et sobra tot. Falten uns 12 minuts per tancar aquesta tertúlia. Us plantejo el tercer tema del dia, que és el Departament d'Educació, que prohibirà a partir del curs vinent l'ús del telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només el permetrà per a usos educatius a secundària. Així consta el document d'instruccions sobre el seu ús que ha aprovat aquesta setmana el govern. El text estableix que no està permès l'ús de mòbil a infantil i primària i afegeix que a secundària tampoc ho està amb caràcter general, però sí per a usos educatius específics autoritzats. Si així, ho decideix el centre. De fet, Educació diu que serà el centre qui decidirà si l'ús queda totalment prohibit finalment a secundària i a aquell centre. El document concreta que els alumnes de l'ESO hauran d'apagar els dispositius a l'entrar al centre i se'ls retirarà si en fas un ús indegut. No sé si creieu que aquesta mesura era necessària, si és la dient un cop s'ha aprovat i el paper també que han de tenir un cop més directament als centres. El Bernat. El Bernat comença.
A veure... És complicat, no? Però jo crec que està bé posar el focus en les escoles. Jo crec que és lògic que a primària doncs, els mòbils estiguin prohibits. En general, jo crec que se'n feia... Bueno, jo tinc coneixement, tinc gent que conec que treballa en escoles i, a més, a primària tampoc es feia un ús gaire estès i a infantil ja, perquè era absolutament l'ús, no? Això va començar. Es va crear un debat de les famílies, això ho sorgeix tot perquè les famílies doncs, van denunciar que els fills feien servir molt els mòbils. Doncs home, el focus segurament l'hauríem de posar-nos les famílies als primers, no? Que les coses no ho facin servir em sembla molt bé. Tu després vas a un parc i veus a un nen de 2 anys que li posen la pantalla. Veus el pare que està tota l'estona amb el telèfon mòbil. Al final és exemple que es dona, no? I si tu vols que els teus fills no facin ús del mòbil, crec que ha de ser un treball que facis a casa i avançar en aquest camí, que bueno, sembla bé que no es pugui tenir mòbil a primària, no crec que fos això. I sí que les famílies, una altra vegada, en general, potser tornem a donar massa pressió, tornem a passar la feina, no?, a les escoles, en comptes de fer-ho més a casa.
El que està clar és que estigui regulat i que no sigui cada escola la que hagi de triar, jo penso que això és un pas endavant, perquè com a mínim anirem tots a la una com a país, i saps això, que a primària ja ha prohibit del tot, i a secundària sembla que... Vaja, jo crec que la tònica general serà que tot l'alumnat el portarà a la butxaca i a l'arribar al col·le s'haurà de pagar fins a l'hora de sortir, i això crec que m'accepta algun centre que faci servir alguna cosa del mòbil per fer vés a saber quina activitat. Crec que aquesta serà la tònica. Ara bé, els nens i nenes de quart d'ESO aniran amb el mòbil al col·le i la pagaran, però aniran i quan surtin el faran servir, perquè jo crec que aquesta edat ja tots o gairebé tots tenen que el
quart d'ESO ja primer.
Per això et dic, per això et dic, dic quart per fer un encara més extrem, però com que la franja és ESO,
sí.
Potser sí, a més jo crec que hi ha una espècie de consens no escrit que el mòbil se'ls dona als nens a primer d'ESO, no és una espècie sí. de consens
que és el que
familiar.
El moviment aquest que parlava el Bernat, sí. no? que s'ha intentat que aquesta cosa, que és que tothom ho fa i si no ho fas quedes fora de Clar. La vida social de a partir de l'institut, doncs que es vagi ni que sigui retrasant fins als 16 anys, deien.
Sí, sí. Jo no sé si això serà possible perquè efectivament també el mòbil per moltes famílies és un element de seguretat de si el nen o la nena està bé a saber on que ens pugui trucar. I això... només amb aquesta excusa ja el té, i una vegada el té el que està clar és que
el
farà servir, i tindrà WhatsApp i tindrà TikTok i tot plegat. Per tant, una vegada més la responsabilitat o l'educació passa per què fem a casa i com els eduquem, però clar, també amb segons quina edat, i això ja comença a ser, ells també han de començar a ser responsables del què, però vaja, és molt difícil si el tens a la mà només fer-lo servir per trucar o perquè el papa i la mama el tinguis un missatge quan arribis a saber on.
No, penso que, a veure, jo estic enganxada al mòbil i m'agrada molt.
Tu i tothom.
I a la petitona jo el que demanava el rei sempre era un telèfon. I jo veig a la meva neta que té un any i mig i que agafa una peça de fusta, i se la posa així i va parlant. Té alguna cosa, és atractiu, enganxa, però hem d'aprendre que hi ha moments, i això forma part de l'educació a casa. A casa els meus fills no, els meus nens no veuen pantalles, no tenen televisió, vull dir que és un esforç, no tothom ho fa, però crec que sí. És... Bueno, a mi em renyen perquè els ensenyo vídeos de coses, i no, i clar, no. I és un esforç, ens hem d'educar. A mi em sembla bé que regulin, perquè si no és que com això de les mesures de l'aigua, al final has de baixar la pressió, doncs has de regular, però sí que la responsabilitat és de cadascú a casa seva. Però és addictiu, i reconec que enganxa.
No, jo crec que està bé regular-ho, però també ara només afegir això, també es va parlar a les famílies aquestes que deien, demanem que es prohibeixi el mòbil fins als 16 anys. Jo crec que tampoc hem de... exagerar. O sigui, és addictiu el telèfon mòbil, té moltes coses negatives, però bé, tampoc
també
és...
També té positives.
I tot i que sigui addictiu, tampoc és una droga en el sentit de com pot ser l'alcohol, com pot ser el tabac, que té una infecta clarament nociva a la salut, o sigui, també, bueno, doncs això...
No, ja en té, Sí, amb els joves en té, Hi ha gent enganxada i és patològic, El que passa però... que sí que és... Jo el faig servir i me'n va molt bé. Jo trobo que és una eina, i a més, a veure, és una eina tecnològica que també, si es fa servir bé, és molt bona. I jo crec que també s'ha d'estudiar i s'ha de treballar
sí.
i ensenyar a les escoles com fer-ne un bon ús.
És que jo crec que... o sigui, no l'eliminarem el telèfon mòbil el 2024 de les nostres vides, és inevitable. Per tant, la solució passa més per això, des de casa segurament, perquè si al col·le no poden fer-ho, com ja està establert, a ensenyar al teu fill i la teva filla com fer servir aquesta eina de la millor manera.
I protegir-lo de tots els ciberatacs i tots els problemes, sí. que això és un tema que és molt important.
I també, també donar-li la seva parcel·la de llibertat. O sigui, que dius, home, no estarà tot el dia mirant documentals de la 2 al telèfon mòbil, per posar-te un exemple extrem. I després, que si el nen o la nena vol estar mirant una estoneta de TikTok, doncs segurament ho farà. Si vol estar mirant, vés a saber quin youtuber que viu a Andorra i no paga impostos i li agrada, doncs endavant, perquè ho farà. Vull dir que també és important que ells puguin decidir què i com miren. Ara bé, que tu des de casa, com a pare o com a mare, li marquis una mica una pauta, dir-li, pues mira, aquest youtuber que estàs mirant, el que t'està portant és zero. Que ho sàpigues, no passa res. T'agrada el mires o aquest TikTok d'aquestes persones que estan aquí ballant no t'està portant res i, en canvi, mira aquest seguidor, aquest TikToker, que el que t'està explicant, m'ho invento, és la història de Catalunya, o t'està explicant, jo què sé, com funciona la ràdio, no sé, vull dir, hi ha continguts molt interessants a la xarxa, a totes les xarxes socials, com perquè només ens fixem en lo negatiu. I les pantalles, que estan tan criminalitzades, doncs jo penso que formen part de l'educació avui en dia, i que no passa res si el teu fill de 3, 4, 5, 6 anys veu coses en pantalles que són educatives, constructives, històries. Vull dir, un llibre és una història que es pot llegir, també pots veure una pel·lícula, saber com ho porti el meu terreny, però és així. I jo no penso que les pantalles com a definició siguin totes dolentes perquè són pantalles. Hi ha coses molt interessants a veure les pantalles, tant d'educatives com de ficció, que podem acompanyar els nens i les nenes a que creixin amb això. Vull dir, no crec que tot és blanc o negre.
Lluís?
No, a mi és l'únic que em fa... Bueno, jo crec que sí, però jo començo pels pares, eh? Després el govern a fer les seves noves. Però a mi el que em preocupa molt, 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 que segur que els que estem aquí inclús tenim més amics virtuals que amics d'aquests que ens trobem i fem una xerradeta. Això és el que em preocupa.
Home, de aquesta taula no ho sé.
No ho sé, ho dic, ho generalitzo. Igual, passo. Escolta'm, jo veig que hi ha molta gent que té, i presumeix, no? Jo tinc no sé quants amics, escolta'm, i la xerradeta que fèiem, o jo me'n recordo quan jo era nen, clar, podíem jugar al carrer pilota, però que fèiem pandilles, ens intercanviàvem, tot això. És que no hi ha res dolent. La pantalla realment dona coses bones, la tecnologia dona coses boníssimes. Després el que tenim de posar mesures i mides, i els pares tenen de començar. Clar, que aquí passa una cosa, no tots els pares estan preparats per educar els seus fills. I després aquí, clar, per això tenim d'arreglar d'alguna manera. La societat... Uf, com...
Això és complicat, eh?
Sí,
si
però...
no comença a fer test psicotècnics per ser pares...
Però escolta'm una cosa, no, però la societat com a societat, perquè esclar, jo sempre penso una cosa, aquest senyor, aquest nen té un pare responsable, educa perfecte, no sé quantos, aquest és un destraler, que és horrorós. Bueno, ens tenim de protegir també de tot això, eh?
Sí, tenim però
ens tenim de fer responsables de l'educació del seu fill també.
Sí.
Aquí hi ha una part importantíssima. Jo crec que els dos pilars fonamentals és l'educació i la sanitat. I això ho tenim de cuidar molt. I ho tenim de cuidar entre tots. Vull dir, no hi ha res ni bo ni dolent. El que és fotut, que això em passa a mi, jo quan viatjava, jo trucava una vegada a la nit a la meva dona, quan arribava a l'hotel i li explicava el que havia fet el dia. I m'anava a dormir. Ara a vegades li envio un missatge, estan a casa mateix. Això és de subnormalitat, vamos. I ho fem tots, perquè jo ho veig.
Sí, sí, sí.
I em diu, escolta'm, enviem un missatge. Hòstia, i per què no t'ho dic ara, no? Enviem un missatge.
No, així ja me'n recordo.
Sí, me'n recordo. Escolta'm, és que, hòstia, estem... Aquest punt és greu.
No, em fa pena veure en un bar taules de 7 o 8 persones, tothom amb el... A mi em fa pena. A mi és veritat que el mòbil és tot molt maco, tot és molt bo. A mi em fa pena, i per no parlar ja... de veure que és l'edat que m'afecta a mi, el meu fill d'un any i mig, veure un nen de 2 anys que el tenen amb el telèfon mòbil enganxat, sí. I jo sóc conscient que jo, per exemple, estic educant el meu fill i dic que en modo difícil, no? Perquè jo per mi seria més feliç a un restaurant amb el meu fill, el poso la trona i li dono el mòbil i potser aguantaria 15 minuts. Tampoc crec que aguantés molt més perquè és bastant mogut, però almenys 15 minuts.
Sí, perquè té una edat que...
Sí, 15 minuts, jo el primer plat me'l podria menjar tranquil, però bueno, decideixo fer-ho una mica més complicat. I bé, l'altre dia jo també, ja per acabar, miro també TikTok a vegades i em sortia el vídeo d'una mare que deia... Hay un estudio científico que demuestra que si pones a tus hijos en las pantallas puedes hacer otras cosas. Y es verdad.
Totalment d'acord. Si és com una droga, si els hi poses a pantalles i a partir d'alguna edat s'estaran molt quiets. Moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat en aquests minuts de ràdio. Que passi un molt bon dia. I als oients, recordeu que cada dimarts i dijous a 1:15 del matí per la ràdio la Tertúlia Ciutadana. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Bon dia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.